Ràdio Estel. Són les dues del migdia. Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Si no ho veig, no ho crec. L'experiència de l'apòstol Sant Tomàs, que aquest diumenge de Pasqua escoltem en la proclamació de l'Evangeli, m'ha fet pensar, primer, en tots aquells que no creuen, dubten, no saben, cerquen o neguen, i en un segon moment, en els qui creiem, en els qui confiem en Jesucrist mort i ressuscitat, en el si de l'Església. Podem definir el creient, el cristià, com el que creu en Jesucrist ressuscitat d'entre els morts. La seva resurrecció, juntament amb la seva passió, creu i mort, és el centre de la fe cristiana. La resurrecció és per a molts la gran qüestió, el gran dubte, perquè sembla contradir l'experiència humana més universal del caràcter irreversible de la mort. Com afirma sovint el sentit comú del poble, ningú no ha tornat mai. Però nosaltres, com a cristians, proclamem el contrari. Sí, un home ha tornat, Jesús de Natzaret, i la seva resurrecció és promesa de la nostra. Aleshores, cal aclarir què volem dir quan ens referim a la resurrecció i l'afirmem. Alguns pensen que és la reanimació d'un cadàver que torna a viure humanament, com si fos la resurrecció de Llàtzer. D'altres pensen que l'ànima és immortal, però no tota la persona. Com parlar-ne? Com explicar-ho? No tenim segurament paraules convincents per explicar el fet de la resurrecció, però sí podem explicitar l'experiència dels apòstols i la fe de l'Església. La resurrecció de Jesús no és ni la reanimació d'un mort ni la seva tornada a la vida temporal, sinó un abandonament de la condició mortal i una entrada a la vida de Déu en plenitud. Així com la crucifixió i la mort de Jesús foren públiques, la resurrecció és testimoniada pels seus deixebles, homes i dones que el coneixien i que havien cregut en ell. Les narracions de les aparicions mostren que la manera de relacionar-se amb Jesús ha canviat radicalment a partir d'aquell moment. Es manifesta i desapareix segons la seva iniciativa, però es mostra corporalment com el mateix crucificat, menja amb ells, ensenya les ferides als deixebles. Les narracions afirmen que la resurrecció és un fet real en la persona de Jesús de Natzaret, home de la nostra humanitat. Per què ho creiem? Per molts signes eloqüents, pel testimoni dels primers deixebles de Jesús, que d'estar dominats per la decepció i el dubte, es converteixen en persones convençudes i disposades a donar la vida per afirmar la resurrecció. Per la vitalitat de les primeres comunitats cristianes que viuen, celebren i proclamen la fe fins al martiri, si cal. Pels milions de persones a les quals la fe en Jesucrist ha configurat la vida. Per la història i la missió de l'Església amb les seves debilitats i pecats, però que amb la força de l'Esperit ha afrontat totes les situacions, i per l'experiència personal. Com podem avui tenir experiència de Jesús ressuscitat? L'Evangeli recull la resposta a Tomàs i a nosaltres. No siguis incrèdul, sigues creient. Feliços els qui creuran sense haver vist. Malgrat els moments de dubte, si confiem en Jesucrist, si restem units als creients com a Església, si preguem, si estimem, si ens reunim els diumenges, tenim experiència personal que Jesús és viu. No el palparem materialment ni el veurem amb els ulls de la carn, però l'experiència ens fa estar plenament convençuts de la seva resurrecció. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Del preromànic fundacional fins al modernisme de Gaudí, mirant el gòtic lluminós o el barroc escenogràfic. el patrimoni cultural de l'Església, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Una mirada atenta i diversa al nostre patrimoni cultural. Agenda cultural, visites virtuals a les esglésies, patrimoni immaterial. Cada dilluns a 8:15 del vespre, Catalònia Sacra, a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària Sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària Sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. El dijous 12 d'abril a les 7 de la tarda, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, tindrà lloc la taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI, un acte enmarcat dins de les celebracions pel número 2000 del Setmanari Catalunya Cristiana. Comptarem amb el director de l'Observatore Romano, Giovanni Maria Vian, el secretari general de l'Església Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, i el director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Un acte d'accés lliure i amb possibilitat de reservar seient. Dijous 12 a les 7 de la tarda, taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Més informació a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Molt bon dia. Aquí em teniu amb la música d'un compositor català, concretament de Terrassa, en Josep Freixes Vivó. Gran part de la seva obra musical ha estat les sardanes. De 115 recollides amb el nom de Sardanes Oblidades, la cobla, la principal de la Bisbal, n'hi ha dedicat 12. El títol d'aquest recull és degut a que aquestes partitures havien estat molts anys guardades dins una calaixera, sense veure la llum. Desconec el motiu d'aquesta determinació, però el cas és que, finalment, l'autor ha volgut donar-les a conèixer i, per la seva qualitat musical, ha estat la principal de casa nostra qui ha dedicat un CD amb les millors peces d'aquesta troballa. Josep Freixes Vivó, que ara té 60 anys, ha estat fundador i primer director de l'Escola de Música de Vilanova i la Geltrú i també de l'Escola de Música de Terrassa. Però ara no escoltarem sardanes. Del seu repertori pianístic he triat dues jotes. El Ball de la Jota és patrimoni de tota la península ibèrica. La primera està escrita amb ritme purament valencià i l'altra és totalment aragonesa. Pertany al seu recull anomenat Col·lecció d'Estampes per a Piano.
Thank you.
Aquesta vegada no serà una jota ni un bolero, sinó una cançó de bressol, que, cantada pel grup vocal femení Vox de la Bisbal d'Empordà, pren un caire de música de concert. Els temps han canviat, i ara ja disposem de CDs que sonen, però no poden de cap manera substituir el contacte directe de que s'establia entre la mare amb la criatura i que aprenia a dormir-se al ritme del batec del cor de les cançons de bressol. Aquest cant, de relació íntima i familiar, ja ha pres un caire de repertori oblidat, en una calaixera. Encara continuem amb música de terres dels Països Catalans. Josep Pla, i no parlo de l'escriptor del segle passat, va ser un compositor català del segle XVIII. Va néixer el 1728 i va morir a Stuttgart l'any 1762. Avui en dia és gairebé incomprensible que un jove amb només 34 anys de vida hagi pogut aprendre, ser un professional i un artista i hagi viatjat mitja Europa amb els seus concerts. Josep Pla va treballar per diferents cases de la noblesa europea composant un important repertori musical. Ara podrem escoltar-li el primer fragment del seu concert per a dos oboès, el temps alegre i elegant, tal com era l'acostum de l'època. I ara, tancant aquesta part del concert dedicada als compositors de casa nostra i de totes les èpoques, anem al bell mig del barroc amb la música de Diego Pontac, que va néixer a l'aragonesa vila de Loarre, Osca. De molt jove, va entrar al seminari com clergue i músic i va entrar al servei de la capella de la catedral de Saragossa. Després va treballar com a segon mestre de capella de la cort de Filip IV, a Madrid. Aquí tenim una mostra de la producció de música religiosa de Diego Pontac amb aquest magnificat Anima Mea per diferents instruments i a 8 veus.
Thank you.
Ara sortim de casa nostra i continuem amb la música de Max Bruch. Entre les dues meitats dels segles XIX i XX, Max Bruch va demostrar un gran talent per a la música i, a l'edat de 14 anys, ja componia la seva primera sinfonia i un quartet de corda que li va valer el premi de la Fundació Mozart i una beca per anar al Conservatori de Frankfurt am Main. En el transcurs de la seva llarga vida va viatjar per tota Europa oferint concerts a les millors sales i teatres. Ara escoltarem el temps final del concert de Max Bruch per a violí, un aire alegre i vital per animar-nos durant els propers 8 minuts. La part final del nostre concert matinal la dedicaré als dos compositors més destacats del classicisme. Mozart, el geni, omplirà de bona música els propers moments amb el primer fragment del seu concert per a fagot. Tot i que s'ha perdut la partitura escrita manualment per ell mateix, se sap que la va acabar el 4 de juny de 1774. Mozart la va escriure en 18 anys només i va ser el primer concert per a instrument de vent. Es tracta de l'encàrrec d'un aristòcrata que li encantava tocar el fagot. Mozart va complir el seu encàrrec i per això tenim l'ocasió de poder escoltar avui aquesta composició de joventut de Mozart.
Thank you.
Acabem el nostre concert amb els dos primers fragments del concert anomenat El matí de Joseph Haydn. A aquest compositor li rebatejaven tots els seus concerts i quartets amb noms propis. Era un costum dels seus editors i que actualment encara se'ls recorda precisament per aquests noms de pila. La suau melodia va fer pensar a l'editor que recordava la sortida del sol, i és clar, el sol té l'acostum de sortir pel matí. Ara, però, escoltarem els dos temps finals d'aquest magnífic concert de Joseph Haydn. Doncs bé, això serà tot per avui. Us desitjo un bon diumenge i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.